molt típic de la facultat, no sé si de totes les facultats, però de la nostra tenim una cosa que es diu el quart acadèmic, que és el que ens serveix per anar d'un despatx a l'altre, una classe a l'altra, els estudiants també. I aleshores és una institució i per tant aquí apliquem també el quart acadèmic que permet a la gent arribar, etc. Bé, dit això, ara ja podem començar. Estic molt contenta de tenir aquí davant l'Eva Vázquez, que és una periodista, que és escriptora, que és una persona que coneix molt bé el món de les lletres catalanes per diverses vies. En primer lloc, perquè és especialista en literatura catalana. En segon lloc, perquè veu des del món del periodisme com es construeix i com funciona el mercat literari català. A més, és una persona amb moltes inquietuds i una gran col·lega del Premi Casero, que compartim des de fa molts anys i, per tant, tenim una relació, diguem-ne, estreta des d'aquesta perspectiva. A l'Eva li vaig demanar perquè aquestes jornades estan construïdes sobre una sèrie de complicitats a propòsit d'uns interessos comuns de diverses persones i, per tant, jo li vaig proposar una reflexió sobre la qüestió dels pseudònims masculins i l'Eva va ser qui va proposar de parlar de Fred Vargas. I, per tant, avui parlarà de Fred Vargas en relació amb aquest tema que ens ocupa. Moltíssimes gràcies, Eva, i tot bé.
No,
ara que sí, eh? Bé, podria tothom. Sí, de fet, això va ser una proposta d'aquestes indecents que a vegades ens fa la Margarita Roberta, de, va dir que estava fent una jornada sobre dones que escrivien en pseudònim i parlant, que vaig conèixer de fa molts anys, i vaig dir, home, ja l'ha fet Vargas. Que ja ens hem acostumat, és com la Víctor català, no? Són noms masculins que ja feminitzem d'una manera molt natural. Doncs l'ha fet Vargas passa exactament el mateix. De fet, jo vaig proposar la Fred Vargas perquè jo no sóc una gran lectora, ni tan sols una lectora mitjana ni corrent de novel·la policia, que no és... Ja discutirem en tot cas si el que fa la Fred Vargas és policia o no. No hi tinc tirada d'aquest gènere, no? El que es diu literatura de gènere, no, tampoc no m'atrau la novel·la pornogràfica, perquè no és que tingui res en contra de... ni de l'altre, però aquests estils literaris tan marcats no m'atrau d'entrada. Llavors, la Fred Vargas li vaig arribar com molt per casualitat, perquè pel fet que treballo en un diari, a vegades, no sempre, però a vegades arriben llibres a la taula. No? Els editorials tenien... I em sembla que era un moment que Ara Llibres, que és qui l'ha traduït al català, en gran part, tot el que s'ha traduït en català de la Fred Vargas està Ara Llibres, però Ara Llibres no ha traduït tot Fred Vargas. Va arribar un llibre, i això era l'any 2008, i era aquest. La meva primera reacció va ser terrorig. Jo no sabia res d'aquesta escriptora, de fet pensava que era un escriptor. I bé, va ser simplement llegir la solapa, allò, jo crec que és un gènere per si sol, de la redacció de solapes, perquè n'hi ha que et tiren enrere, d'entrada, i d'altres que, al contrari, no, que fan és acostar-t'hi. I em va traure perquè sí que sent una novel·la escrita, en principi, el que se'n diu la novel·la negra, o la novel·la de misteri, o la novel·la policia, no? Tenia uns elements que em van sorprendre. I apareixia ja d'entrada el fantasma d'una monja, unes desaparicions misterioses... I jo, que així com no he tingut tirada a la literatura de gènere, he tingut molta tirada al que era la literatura de gènere del segle XIX, jo sóc una gran lectora de novel·la gòtica, i va haver una època que em va encantar, una novel·la gòtica anglesa, en què també hi ha misteris, és a dir, enigmes de resoldre, eh? Com ser les monades de... de Wilkie Collins, eh? Són monades policíacres del segle passat, eh? En exemple, perquè el segle passat hem d'haver el tirol, hem entrat al 21 que ara. Doncs bé, són aquest, aquest tipus de novel·les que els elements sobrenaturals o aparentment sobrenaturals, aquesta cosa insondable, aquest secret latent, no? És el que contribueix a intensificar el caràcter, no? Misteriós de, o l'enigma de fet de l'existència humana, eh? Això que sona tan rimbombant, però és una mica això el que fa. Doncs bé, me va treure aquest, aquest component per la meva afiliació ja amb la novel·la gòtica i no em vaig quedar decebuda en absolut. Me vaig compartir, com molts altres lectors, amb una devota de la Fred Vargas. No de la novel·la negra, sinó d'ella, només d'ella. I tornarem a entrar una mica amb la... amb la... la naturalesa de la narrativa de la Fred Vargas, però com que la jugada se centra sobretot en l'ús del pseudònim, o el text és aquest, m'agradaria analitzar una mica, o recordar una mica, doncs, m'imagino que alguns ja, molts de vosaltres ja la coneixem, d'on ve aquest pseudònim de Fred Vargas. De fet, en realitat no és un pseudònim, pràcticament. Ella es diu Frederic, Frederica, o Federica, seria en català. Però aquesta dona és especialitzada en arqueologia i sobretot en fer la tesi sobre l'edat mitjana, és especialista en l'edat mitjana, però sobretot en una branca de l'arqueologia que estudia les restes fòssils d'animals, eh? Per tant, d'arqueozoologia. Eh? És una dona amb una cultura molt específica. I de fet, si pensem bé, l'arqueologia té molt a veure, li ha fet molt de servei, té moltes, molts paral·lelismes amb la medicina forense. En el fons, totes dues branques estudien cadàvers. Treuen conclusions a partir de restes orgàniques. Doncs això va tan, tan bé per l'arqueologia, és a dir, per aprofundir en el coneixement de la història, com per aprofundir en, el, en la resolució d'un crim. Doncs ella ha utilitzat molt aquest, aquesta formació professional per les seves novel·les, tot i que no tenen un pes específic. És el més rellevant, o almenys des del meu punt de vista. Doncs bé, aquesta noia, que tenia aquesta noia perquè llavors era molt jove, estem parlant de mitjans anys 80, que és quan va escriure la primera novel·la, ella estava justament preparant les exposicions per entrar al Centre Nacional de Recerques Científiques, no? d'Investigacions Científiques de França. Llavors ella va considerar que publicar una novel·la policíaca era poc seriós. Llavors, hauria de desdoblar-la, crear una altra identitat que es dediqués a aquestes frivolitats. Llavors, el primer nom era fàcil, era un diminutiu del seu propi nom, i Vargas, bé, de fet, que li va suggerir va ser la seva germana. La Fred Vargas i la Joel són bessones, són les germanes bessones. La seva germana bessona és pintora, molt reconeguda a França, i totes dues, de fet, són filles d'un escriptor que és reconegut, i probablement no el coneixem, el seu Philippe, que diu Odin Rousseau, que era del cercle de Breton, i per tant que de l'òrbita del moviment surrealista francès. Doncs vull dir que són, provenen d'una família burgesa, benestant, molt cultivada, molt ben formada. I llavors bé, va ser la germana que per pintar, ja prèviament, abans que la Fred Vargas, havia adoptat el pseudònim de Joe Vargas. També fa un diminutiu de Joel, es feia dir Joe Vargas, en homenatge a una pel·lícula que totes dues els agrada molt, que és La Comtessa Descalça, on apareix el personatge de la Vargas, que el seu personatge es diu Maria Vargas, no? Que és aquesta dona, que encaixa molt bé amb aquesta invisibilitat que volen tenir totes dues, no? Tant la Fred Vargas com la seva germana, no? Aquesta Maria Vargas que surt d'un cabaret o d'un tablau flamenc d'Espanya, no? I que la projecten com la gran estrella de Hollywood, i llavors ella sempre té aquest és com una mica el rosbond del ciutadà aquell, és aquella noia que no s'adapta, que no, tot aquell luxe al final la supera, no? I vol tornar aquests orígens a la senzillesa de la seva vida anònima. Doncs bé, va adoptar el pseudònim de Faith Vargas en aquesta primera novel·la. Que en principi, i aquí ja entraríem una mica amb el que té, amb el que comporta un pseudònim masculí per una dona que escriu, en principi era per pur entreteniment. El pseudònim, en el cas de les dones, molt sovint, no vull dir que sempre, però molt sovint emmascara això. És a dir, jo vull fer una cosa i poso els sis sentits, però de cares en fora, que sembli que ho he fet una mica per casualitat. No té cap importància, és de més a més. De fet, això ho contiva la mateixa Faith Vargas encara ara. És molt curiós, perquè com ja ha passat també la Víctor Català, se l'ha menjat el seu propi personatge, perquè ja ha assumit ja el discurs del seu personatge escriptor. I ella diu això, diu jo, no, però jo pas escriptor. Jo continuo fent perquè m'ho passo bé, perquè bueno, com una cosa paral·lela, i continua dient això, tot i que ja fa bastants anys que ha deixat la recerca. Ha abandonat la seva feina administrativa, diguéssim, la que ocupava fins llavors, per dedicar-se a les escriptures a la mitja de vida. D'entrada, aquest component de minus de mudar-se ja a si mateixa, no? A casa, com si fos una cosa metàl·lica. L'altre component és l'atzar. De fet, la primera novel·la que diu que va escriure va ser perquè estava... Hi ha dues versions, bueno, jo n'he trobat dues versions. Una, això queda molt anecdòtic, però explica molt el poder que té el pseudònim, o la necessitat que tenen certes dones per escriure un pseudònim masculí. Una de les versions és que ella estava en una excavació arqueològica a Borgonya i com que era una feina molt rutinària, molt repetitiva, molt avorrida i tediosa, se li va acudir, en les hores que tenia lliures, no hi dedicar-se a escriure una novel·leta. El misteri, perquè era petita, també hi havia molt de gent. Per tant, aquest caràcter atzerós, va ser per casualitat. Una altra versió diu que es veu que aquesta escriptora migrava la música i era un dia que estava aprenent a tocar l'acordió. Ens estava fent pràctiques d'acordió i va dir, ai, em posaré a escriure una novel·la. Com aquell que diu, m'he descuidat d'anar a comprar-la. Així, I ella obliu aquesta imatge. I és curiós perquè moltes entrevistes que he buscat se les prenen seriosament, aquestes... jo no dic que no siguin part de veritat, però ja està construïda aquesta veritat. És això el que intento. És una veritat que ella ja s'ha construït a la mesura del seu personatge com a escriptora. L'altre motiu que ella sempre explica és perquè és gairebé com una tímida patològica. Té aversió al contacte amb l'altra gent. Això és una dona que, de fet, és veritat que és molt aprensiva a les entrevistes, no li agrada fer entrevistes, no li agrada aparèixer a televisió, és bastant difícil fotografiar-la, tot i que no és impossible, no es casa amb Salinger, hi ha fotografies, es fa una bonita, una amiga, però és veritat que no es podria no li agrada aquesta cosa, el festival que hi ha al voltant d'una escriptora com ella, que és una escriptora de masses. Ven moltíssims llibres, és molt llegida i molt traduïda, està traduïda pràcticament totes les llengües. Llavors, bé, aquesta cosa, aquesta timidesa, que tots els periodistes, saps jo, perquè sempre els periodistes a la IMA ens flagelem sempre, perquè contribuïm, els critiquem molt nosaltres mateixos, però contribuïm també a alimentar aquesta màquina. Doncs tots els periodistes tendeixen a donar per bones aquestes explicacions. He trobat en més d'un lloc que ella, en una ocasió, va dir, segurament per fer una hipèrbola, que tenia un ego de la mida d'una llentia. Doncs aquesta expressió l'he trobada, ja no dit en boca d'ella, sinó dit en boca del periodista en unes quantes entrevistes. Sí. La seva construcció del personatge ja és completa, ja ha aconseguit que sigui, s'ha reencarnat gairebé en el seu personatge com a escriptor. Per tant, el pseudònim, més que pel fet de dir-se com un home, veig que funciona més com a, el vestit o la màscara més visible d'aquests altres elements de minorització o de relativització, no? Del seu poder literari o les seves capacitats literàries amb aquests elements, l'ensalt, l'entreteniment, ai, jo soc poca cosa, soc una intrusa en aquest món. Això recorda el Víctor Català, no ho sé. Passa que és francesa, té una altra cultura i per tant sembla que sigui una altra, exactament el mateix. Però hi ha una cosa molt curiosa. Un altre dels recursos que fa servir molt la Fred Vargas quan parla les poques vegades que parla la seva obra i que també ha repetit recurrentment són els seus referents literaris. Ella sempre parla de tres. De fet, parla de quatre, me deixo el quart al final. Parla de tres. En Rousseau, en Hemingway i en Proust. I els trobes a les notícies o les informacions que parlen d'ella com si hagués posat, no sé, tres escriptors que eren amics i anaven a fer canyes al bar. Ningú s'atura a veure, com m'ha semblat a mi, s'atura a veure l'extraordinària paradoxa que hi ha en aquests tres noms. I que ella no ha triat a l'ensar. No són els seus tres referents literaris, representen tres visions del món diferents. I de fet ella juga amb això, per ella Rousseau, aquest referent Rousseau, si busqueu referents explícits a la seva obra de Rousseau potser no els trobareu, però jo crec que ella l'agafa més en aquesta idea, ho simplificaré molt, que l'home neix a ser bo, i llavors és l'entorn qui el torna malvat, o qui l'espanya. No? I també aquest vincle, no? Amb el bon salvatge, no? És a dir, el vincle amb la naturalesa, és el que ens fa bons. No? I és veritat que les novel·les de Fred Vargas, que hi ha una contraposició molt clara entre el món de la ciutat i el món del camp, no diré el món rural, sinó el món del camp, no? Encara dominat per forces atàviques, no en un sentit negatiu, ell no ho planteja en un sentit negatiu, sinó que hi ha unes forces ocultes molt poderoses i molt vigents en la vida de les persones, no? molt importants. La memòria, aquest tipus de memòria de quan parla, fins i tot alguna vegada ha fet la comparació, no? De les excavacions arqueològiques, no? Que treuen capes, van traient capes de terra, però sempre han de procurar que cada capa que treuen no es falli. No faci malbé perquè hi ha això, s'han de treure molta cura. I ella és el que fa en les seves novel·les, d'estorigar, anar descantellant enigma, els casos, no? Que es troba l'inspector Adal, el comissari Adamsberg, amb aquesta operació, no? D'anar amb cura, tornar a treure aquestes capes de terra. M'he perdut. Estic acostumada a anar amb repolir això. Vale, els referents literaris. En Rousseau que parlava d'això de la natura, m'interessa per aquestes les forces, no? Ocultes de la natura que encara pesen en nosaltres, sobretot les forces més telúriques fins i tot. De fet, ella també explica que la seva àvia, que era normanda, vivia encara en un poble on la gent feia sortilegis. En els pobles és on s'han preservat encara aquesta cultura ancestral. No? Sobretot, i a més una cultura molt femenina, de plantèrics, de bruixeria, això és molt present també a les seves novel·les. Aquest món secret, aquest coneixement secret, no? Compartit per les dones. En Hemingway, per mi és molt clar, a través dels diàlegs. sempre s'han parlat molt de les novel·les de la Fayetà, que són molt poètiques i aquest és un tret molt singular de la seva escriptura, és molt lírica. I això és el que la fa molt excepcional dins del gènere negre, no? Estem acostumats a, igual que els seus personatges rudes, esquerps, amb la barba de dies, parladors, fumadors, parladors, doncs la Fayetà que es defuig aquest estereotip, un estereotip de Humphrey Bogart, per entendre'ns, i crea un comissari que és gairebé un home melancòlic, també una mica irracional, que creu, per exemple, les intuïcions, per ell les intuïcions tenen caràcter, tenen caràcter probatori, una gran importància les intuïcions com a prova, no és que estigui boig, és a dir, i ell mateix diu, a mi m'agrada mirar a través de les boires, és un personatge que també cultiva aquesta cosa. No és en absolut, o sigui, jo estic, però pels que no l'hàgiu llegit, no és que hi hagi aquests elements sobrenaturals constantment, sinó que són com una espècie d'atmosfera, i els personatges s'encomanen d'aquesta singularitat. Però tot i que hi ha aquest component líric, poètic, de fet d'al·lisions, de coses no dites, de coses suggerides, que pensaria, ostres, això està molt narrat, hi ha molta prosa aquí. Doncs no, funciona, està ple de diàlegs. Aquí hi ha Hemingway. Hemingway te dibuixava una situació i un caràcter amb tres frases de diàleg. Doncs aquest és el poder de Hemingway, o el referent de Hemingway que té. I Proust, òbviament, és per tot aquest... I això de Proust, davant d'una gran especialista de Proust, com és la Maria Gallardo, li fa una mica de vergonya, però bé, simplificant-ho molt i agafant una mica una idea d'en Hemingway, de fet, Proust és el gran autor de tot allò que hi ha sota, una cosa a la superfície, tot allò que habitualment està sota, la memòria, les coses no dites, tot allò que ha quedat amagat és el que serveix per construir una gran obra literària. Doncs aquest referent de la memòria, fins i tot involuntària, també, i el pes de la infància, que és molt important en l'Alfred Vargas, el pes de la infància per construir l'home adult, aquest és el que diu de Proust. Però, quan l'Alfred Vargas parla dels seus referents en novel·la negra, no? Els seus referents de gènere, diu l'autor que menys esperaria, No és ni Dashiell Hammett, ni Chandler, ni Simenon, ni el personatge del rei Omelet, ni cap d'aquests. És l'Agatha Christie, l'autora de novel·la policíaca més maltractada de la història. Més maltractada, diguéssim, pels esnobs. Podem passar-ho, però és genial. Qui és que no ha llegit l'Agatha Christie? Tots hem tingut el nostre moment a la Christie. I és molt significatiu que l'avió que ella reivindiqui justament aquest autor com el seu gran referent a novel·la policíaca. I amb una imatge molt bonica, perquè a mi el que m'agrada de l'Agatha Christie és que construeix les seves històries com un so. Si aquest so, no diu música, i a més l'especifica, que no és una música, és un so. I aquest so que fa la seva construcció de la trama i aquest sostingut és el que jo procuro fer també en les seves novel·les. És una reivindicació, en certa manera, si volguéssim portar molt el terme del feminisme, de reivindicar la seva pròpia genealogia com a escriptora dona de novel·la policíaca. Dic tot això i ara semblaria que la Fayetà Vargas és una gran defensora de les dones que escriuen. No, ella no s'ha posicionat mai en aquest tema. I em sembla que pràcticament mai, curiosament, no li pregunten sobre què fa una dona. De fet, ara hi ha moltes autores de novel·la negra, com el Super Afton, la dona Leon, que són molt prestigioses. Vull dir que ja no és un gènere exclusivament masculí. Però ella ha creat, amb ella no s'ha posicionat mai sobre aquest tema, sobre si és feminista o no és feminista, no s'ho planteja, o en tot cas no en parla, no sé si no s'ho planteja, però en tot cas no en parla. Però a mi em sembla que és bastant evident. I més venint d'una dona de part de la seva activitat professional com a teòloga, com a escriptora, és una gran activista social i política. Ha estat uns quants anys que va publicar cap novel·la, quan tots els seus lectors l'esperem amb delit, perquè ha estat molt ocupada defensant un terrorista, que la lògica d'estat considera un terrorista. Un antic militant de les Brigades Roges a Itàlia, Cesare Battisti, que va estar condemnat per 4 assassinats de militants d'extrema dreta, i llavors bueno, va condemnar a cadena perpètua, l'any 81 ell va fugir, no sé si el van arribar a empresonar o no, però en tot cas va fugir, es va refugiar a França, era llavors la França Mitterrand, Mitterrand el va protegir, diguéssim, va impedir la seva extradició. Bé, s'havia llegat molt al final, hi va haver el canvi de govern, aquest home va fugir al Brasil, el Brasil també el va protegir amb l'Ola de Sud, la Silva, però amb el canvi de govern de Bolsonaro, fixeu-vos, gairebé, potser aquesta és la prova millor, que era més aviat un acusat polític que no pas una altra cosa, perquè segons com canviava el govern, corria el perill de ser extradit o no. Bé, al final sí que l'han extradit i està ara en una presó a Itàlia, després de 40 anys fugit, després de 40 anys fugit, d'haver-se casat, d'haver tingut fills, d'haver escrit novel·la negra, en gran part gràcies a la Freddy Vargas, que de seguida el va recolzar. I és un cas una mica controvertit perquè que va ser el 2019, que finalment Brasil el va extradir, el va tornar a Itàlia, i a Itàlia el van empresonar, i Itàlia es va afanyar a difondre que per primera vegada, després de 40 anys, aquest Cesare Battisti havia admès que sí, que havia matat a dues persones. Però fins aquest moment ho havia negat. És curiós, en fi, jo no entraré en aquest tema perquè ens desviaria, però en tot cas la Freddy Vargas ha sigut una gran defensora, no ara, des del principi del cas Battisti, i ja ha escrit un llibre que òbviament no s'ha traduït a Espanya, i ha acabat en castellà, en defensa d'aquest presumpte terrorista que va haver tant d'extrema esquerra, d'extrema esquerra. Llavors, també és una gran defensora, una gran militant ecologista. No sé el que dius, és la humanitat en perill. De fet, la Freddy Vargas, que per desgràcia, igual que jo, i quatre indicius que encara quedem, fumem, doncs la Freddy Vargas, ella diu, és que no ens n'adonem del perill que comporta el canvi climàtic, fins al punt que quan ens arribi l'aigua o els genolls, encara hi haurà gent que estarà preocupada per la gent que fumem. Va sumar per tots els fumadors. És una habilitat molt antiga. Vull dir que per ser, és curiós, és una altra raó. Aquesta construcció, aquesta meticulosa construcció del personatge, com deia, del personatge tímid, no? que fins i tot quan parla molt fluixet, que té la vida de la vida d'una llentia, doncs està bastant compromesa, unes quantes coses. No? En canvi, curiosament, sobre feminisme, sobre les dones, no. No en declaracions, diguéssim, en els seus llibres, el tema de les dones, sobretot a l'última novel·la, quan surt la reclusa, és una vigència, té una importància capital. Un dels personatges més amb els quals jo sento més simpatia dels seus llibres, el primer de tot per mi és el comissari Ransberg, que estic enamorada d'aquest home. És un home complicat i a mi m'agraden els homes complicats. Aquest home és molt alcohòlic, té tots els problemes del món. És allò el que la mare no et recomanaria mai, no? Doncs aquest és el problema. Doncs aquest home ens encaixa perfectament. Però bé, la seva brigada té una sèrie de personatges molt singulars i de fet, podria caure i córrer fins i tot amb la inversemblança a la manera de construir els personatges que té la Freddy Vargas, perquè cada un d'ells té una particularitat tan pintoresca que gairebé semblen caricatures, no? Són més símbols gairebé. I en canvi, té una capacitat extraordinària per fer-los humans, per fer-los tangibles. No? Doncs un dels personatges més extraordinaris d'aquesta brigada, criminal que dirigeix el comissari Adamsberg, és la tinent Retancourt. La dirigien Retancourt, que és aquesta dona obesa, que pesa, és el diàleg que arriba a dir, que pesa cap 100 quilos, que és gegantina, que és enorme, i que de fet hi ha una novel·la amb una escena increïble, no? Que Adamsberg està en perill i apareix ella, i el carrega les espatlles, incendia, no recordo ben bé, no? El carrega les espatlles sense que els dolents el vegin, no? Ho oculta, perquè es veia bé com una mena de... De fet, és això, és una deessa protectora, és la gran mare protectora, la tinent Retancourt, encara no ha fet això. No? De fet, després hi ha en Dangler, que és el comandant, no? És l'altre, el seu sabotador, diguéssim, que és un erudit. Per cada cas que resol el dolent s'ha de citar frases de pensadors famosos, però també és un home sol, l'ha abandonat la dona, i ell s'ha de fer càrrec dels 5 fills, que tenien un d'ells, ell no és el pare. Doncs, tot, això ho arrosseguen tots els personatges d'aquesta brigada, aquest equip que envolta l'avança, és tots arrosseguen alguna pèrdua, tots tenen alguna ferida. I en aquest sentit, per mi, un dels personatges més poètics, més extraordinaris d'aquest món que s'ha de crear l'Alfred Vargas, és un espanyol, és el vell espanyol, és el Lucio Ventura, que és un ex-republicà, un republicà de la Guerra Civil Espanyola, que viu a França, exiliat, bueno, s'ha quedat ja fa anys, ja s'ha quedat a viure allà, i que va perdre un braç, el braç dret, en un bombardeig a la Guerra Civil. Llavors, aquest personatge, que apareix al començament de la primera vegada que apareixes aquí, a la tercera verge, i una cosa, quan es coneixen, perquè són veïns, viuen en dues cases contigües i comparteixen el jardí. I al començament de la tercera verge, Adamsberg coneix en aquest Lucio, que és aquest republicà manc. I el Lucio li explica que va perdre, li explica per què va perdre el braç, diu: no et creguis més fort que els altres, va dir l'home vell abaixant el to. Verba, la casa, que està parlant, són coses que se'ns escapen. Està per sobre nostre. El què? Diu l'Adamsberg. El Lucio va moure els llavis mossegant el cigarret apagat. Veus això? Va dir senyalant el seu avantbraç dret, que òbviament no tenia quan vaig així. Sí, va respondre l'Adamsberg respectuosament. Esclar, allà no hi havia res. El vaig perdre quan tenia 9 anys, durant la Guerra Civil. Sí, diu l'Adamsberg. I de vegades em grato. Em grato el braç que no tinc, 69 anys més tard. Un lloc concret, sempre el mateix, va dir el vell ensenyant un punt en el buit. La meva mare sabia per què. És la picada de l'aranya. Quan vaig perdre el braç, no vaig deixar de gratar-me. Em continua picant. Sí. Aquesta història de l'aranya, d'aquest noi, aquest home, quan va perdre, just abans de perdre el braç, el va picar una aranya. Feia picó. Llavors va perdre el braç amb aquest bombardeig. Aquella picada que ha quedat allà latent continua picant. És una metàfora sensacional sobre el pes de la història, sobre allò que no ha quedat resolt, sobre allò que et perseguirà sempre, no? Que t'acompanyarà sempre, encara que no hi sigui, com el braç d'aquest home. O sigui, aquest és un exemple, és un exemple, a mi jo el trobo molt bonic, que apareix en moltes altres històries. De fet, moltes vegades en altres novel·les, aquesta història de grata tallar un pica apareixerà unes quantes vegades. Sobre el Lucio li dirà més d'una vegada a l'Adamsberg per la relació estranya que té una dona amb qui ha tingut un fill, l'Adamsberg. L'Adamsberg està enamorat de la dona, d'una dona, la Camille, aquí no estan junts, de fet la Camille ja està mig enamorat, etc. Però hi ha aquest enamorament que no acaba d'aflorar, aquesta decisió que no s'acaba de prendre, no? I el Lucio li farà servir la mateixa metàfora. És que si no et grades, la picada continua estant allà. No? O sigui, que serveix per tot, aquesta picada, per la història, pels sentiments que no afloren. Tot això ho fa sortir la fred llarga a través d'aquestes imatges. Jo diria més que pel pseudònim, per passar-nos una mica el tema, més que pel pseudònim masculí, jo crec que allà on hi ha l'ocultació més important del Fred Vargas és en el personatge de l'Adamsberg, justament. Per què? Perquè és un home. L'Agatha Christie també feia protagonitzar les seves novel·les amb un home, l'Hércules Poirot. Però està, com que està ambientat en una mena de societat molt sofisticada, molt aristocràtica, podríem dir que fins i tot era un policia una mica feminat, perquè ens entenguem. No era gaire masculinitzat. En canvi, el de la Fred Vargas, tot i que alguns li han dit que és un inspector una mica femení, que té trets una mica femenins, aquesta capacitat intuitiva, etc., tot això són tòpics. Si a vegades ens hagués creat un home, aquesta pregunta no li faria, no? Crec jo. Però la seva ocultació principal és en aquest personatge, és la seva guardada. Si un home parla de sentiments, o un personatge, eh? Un personatge masculí parla de sentiments, encara que siguin sentiments ocults, sentiments una mica oblics, és tolerable. Si ho fa una dona, és cursi, és malífua, ha creat un personatge dèbil. És la diferència entre crear això mateix, un personatge dèbil o un personatge complex. La Fred Vargas volia un personatge complex. No volia que ningú veiés allà un personatge dèbil. I l'única manera, encara ara, és que el personatge sigui masculí. I més en una novel·la, un gènere, tan estereotipat, tan marcat, tan condicionat com és el gènere negre, no? Que hi pesen tants de clixés, sobre un tipus de personatge. Llavors, per ella, jo crec que ha sigut la millor sortida, perquè si l'Adams que es digués Olivia, funcionaria exactament igual. Però pel lector, o per la crítica, o per la mirada acadèmica, fins i tot, segurament ja no. Canviaria una mica. Però és un exercici que ja he fet, d'imaginar-me d'imaginar-se aquest personatge com si fos un home. Aquesta subtilitat, no? De cop seria com una mena de debilitat, no? Com una mena de trastorn. Bé, de fet, l'únic idiota que ha caigut en aquesta trampa és un senyor que durant un temps va ser molt bon escriptor i ara simplement és un cretí, que és en Mario Vargas Llosa, que quan li van donar el Premi Princesa d'Astúries a Fred Vargas l'any 2018, va ser l'únic que va aixecar la veu dient que no estava a l'altura. No estava a l'altura perquè, clar, per mi, no estava. Però clar, és que jo ara m'he passat una mica amb una gaviosa, no em retracto, no em retracto, però m'he passat. Però probablement, per ser honesta, ell sent la mateixa versió per la Fred Vargas que jo sento, els motius són els mateixos que jo sento per la gaviosa. Ell, la intolerància que té per la Fred Vargas és perquè és una militant d'extrema esquerra i jo la sento per la Vargas Llosa perquè és una militant d'extrema dreta. Doncs estem allà mateix, no? Vull dir que és fàcil caure en aquests tòpics amb ell, eh? Jo, per anar acabant, perquè no sé, jo me l'he... una horeta, no? O tres quarts. Ja he d'anar, em fan així, eh? És que jo... La coneixeu, la de Fred Vargas, l'heu llegit? Us ho recomano moltíssim. Té jocs, per exemple, està ple de... La podria dir una mica per aquí. Aquest talent que fa... O sigui, bàsicament les novel·les basen en... Sempre hi ha un assassinat o un crim, però també sempre hi ha aquest element sobrenatural, que després es resol d'una manera absolutament lògica. Eh? No us cregueu que tot no és una novel·la gòtica, eh? No hi ha fantasma. Eh? Aparentment això, eh? Però la resolució sempre és lògica i no és forçada. Eh? No sap fer molt. No l'he pas defensat per fer res, no tinc el cos, no l'he llegit pensant en aquesta que ens sortirà. No? Però sí que pel mig juga amb aquesta ambigüitat, aquesta presència dels elements sobrenaturals, dels encanteris, el misteri, aquest secret, el que està ocult. Tot això es va escampanyant com una sèrie de portes tancades que es van obrir. No? Es van obrir de mesura que... Però funciona com un mecanisme molt ben tramat. Fins i tot els relats orals també tenen una gran presència en les seves novel·les, allò que s'ha transmet d'una generació a l'altra, o els traumes, els deutes pendents. Tant en el cas dels personatges policies, diguéssim, els de la brigada criminal de Basberg, com en el cas dels culpables, moltes vegades són també tenen raons, les seves raons, que venen de lluny, de deutes antics. De traumes antics, no psicològics, sinó gairebé més aviat ancestrals, rivalitats, etc. I de fet una de les coses més interessants de Rafael Vargas, com a gran medievalista que és, l'edat mitjana és una època molt bèstia, és molt atroç, també molt brillant. Aquesta brillantor de l'edat mitjana, que s'ha identificat com l'edat obscura, oculta, emmascara grans proeses d'aquesta època, des del romànic, per posar un exemple molt clar, el romànic, la literatura mateixa, però s'ha quedat aquesta idea de l'edat obscura, no? Perquè si és el renaixement pot brillar més. I jo crec que no ho és tant, però sí que hi ha aquest component de les plagues, les grans plagues, la pesta mateixa, la que és una gran especialista de la pesta negra, que es va doctorar una tesi sobre les puces que propagava la pesta bubònica durant l'edat mitjana. El que feia és aportar aquest coneixement, trasllar les seves novel·les, aquest pes històric, aquest pes ancestral, arribi fins al present, per transmetre una idea fonamental en els seus llibres, que és aquesta continuïtat del mal, és a dir, aquestes arrels tan fondes del mal, observada per una sèrie de personatges que són russolians, que provenen d'aquest bé natural, no? I que, per tant, observen aquest mal amb la mateixa perplexitat que nosaltres, no? Com pot ser? Que això pugui passar. Ella també ens fa veure que si un home mata una dona a cops no és una cosa nova, no? O si una colla un personatge a un degollat no ve, no és una cosa que hagi inventat o ve d'antic. No? Aquesta continuïtat pel mal és el que ens fa estar angoixats, llegint la Fred Vargas, perquè ho fa d'una manera molt visible a través d'aquests personatges que acumulen, no?, deutes tan i tan antics. Bé, jo no vull allargar més perquè he de parlar unes quantes encara, però l'únic que em quedaria és recomanar-vos, si no ho heu fet ja, que llegiu la Fred Vargas en català, que està traduïda per l'Anna Torcal, la majoria per l'Anna Torcal, excepte el primer, i en castellà, a Ciruela. A Ciruela sí que aguanta el buit tot, de Fred Vargas, i en català va començar a partir del 2008, quan es va veure que era un fenomen editorial. Busqueu-me i disfruteu-me. Gràcies.
Gracias. sí, aquesta una mica de la bruixa de Mia, de totes aquestes forces tan lúdiques, no? D'aquest passat, però que al mateix temps em resol d'una manera lògica, com catalana, no? Els boscos, no sé.
Sí, no conec prou la Cora Redondo, però sé que també tracta aquest tema, però diria que la Fred Vargas és molt més sutil en Mallorca. Gaire més per llegir una mica com si fos el clau de símbols, no? Sembla, se'l llegeix molt bé, eh? Però la Fred Vargas és que gaire tot és simbòlic. Per exemple, hi ha molts elements de correcte. La Dante va sempre en dos rellotges que no funcionen, que van a l'hora. Però pot dos. És com una fidelitat d'aquest... No? I m'agrada ser els llocs, vull dir, regeix per, no sé, si no, per acabar el practic. És una cosa molt més integrada a la vida quotidiana. O sigui, quan parlo també d'elements sobrenaturals, també són aquestes coses, eh? Aquests coneixements estranys, aquestes supersticions, a vegades. No? Sí que hi ha elements de l'allà, un espectre, un... Hi ha la sèrie de mos que s'ha produït, no recordo quina era, em sembla que és el que vaig llegir, espectre, que ser l'exèrcit superiors o... hi ha una sèrie de mons que es cobreixen que s'han produït per les picades d'una rata. Que han mort per mossegades de rata. Llavors això ressuscita. Hi ha si és que torna a haver-hi una plaga a la pesta. I aquesta por atàrica, encara avui, bueno, ara estem produint una altra nena de pesta, no? Però la por atàrica, la rata, no? Que és un animal de fastiguoset, no? Retorna amb no? Totes aquelles pors antigues les fa present. Això resulta que no, que ara no vull fer un spoiler, eh? Però que és un... que està preparat, eh? Aquest, això, aquestes pors enterrades, però creen... Dic, aquest món sobrenatural no és que siguin com contes de fades, no. Com un conte tenedrós de fades, no. El Pita més en llarg de tot el que explica, però no és perquè hi hagi algun fet concret marcadament esotèric. Ni ells són creients en aquest tipus de coses, no? Els personatges, eh? Quan dic ells. T'agradarà molt, va, sí. Sí, sí. Més és prostiàtic.